Seguim endavant al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts, 7 de març, a un dia del 8M, del Dia de la Dona. Anem a parlar ara amb una de les protagonistes d'una xerrada que ha tingut lloc a Blanes aquest dilluns, dins els actes precisament del 8M que s'estan organitzant al municipi. Aquest dilluns, com dèiem, hi ha hagut una xerrada amb el nom On són les dones TIC, una de les activitats que s'inclou dins el programa blanenc del 8M. Parlem amb la Mireia Dilmé, la colomenca Mireia Dilmé. Mireia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, encantada.
Benvinguda a Ràdio Marina, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Un plaer.
La Mireia ha estudiat a Harvard, entre altres centres, i també és actualment program manager a Google, si no m'equivoco. Ara parlarem de tot plegat, Mireia, i ens ho expliques una mica més en detall, això. La pregunta obligada, pràcticament, que t'havien de fer avui, encara aquest 2023 ens fem aquesta pregunta: on són les dones TIC?
És una bona pregunta i, evidentment, me n'alegro molt que es faci, no? Perquè si no es fan aquestes preguntes, si no s'analitzen, si no es prenen dades de què és el problema que està passant, no podem saber com avancem i quin és el camí que hem de fer per avançar. Jo crec que les dones TIC hi són i han de ser encara més. És a dir, per un sentit, hi són i hem d'ajudar a les que ja hi han a visibilitzar-les, ajudar que tinguin que es converteixin més en un referent, no? Que puguin ser de guia, doncs, per les noies que tenen interès. I, per altra banda, hi ha un potencial de moltes noies que també hi poden ser-hi. Jo parlarem sobre més endavant, no? Però l'interès per el món TIC de les nenes quan tenen 11, 12, 13 anys és igualitari que també el dels nois. Sí que serà el que hem d'acabar fent és potenciar que en els moments crítics en els quals es desenvolupa aquest interès, donar els recursos, donar els referents, donar l'acompanyament i donar aquell feedback que fa que les noies diguin: ostres, és una opció viable i jo puc fer convertir-me, no?, en aquesta noia TIC, doncs, que vull ser. Per tant, hi ha aquests dos àmbits, el hi són, fem-les més visibles i potenciem, no?, que encara més, no?, hi puguin ser-hi, perquè al final és importantíssim el món TIC en el món en el que estem. Productes que consumim a l'actualitat, en el dia a dia tan quotidians, porten una vessant TIC molt important a darrere. Per tant, aquelles, com tots nosaltres que en som els consumidors, fem el màxim possible, doncs, perquè hi hagi representació també en les parts que desenvolupen aquestes vessants més TIC.
És a dir, creus que el món de l'adolescència o la preadolescència amb una noia, l'interès per la tecnologia hi és, almenys actualment hi és, però que per la raó que sigui no s'acaba agafant aquest camí, no?
No em baso només amb el que jo pugui creure, sinó també en estudis que s'ha demostrat que en etapes, és a dir, l'impacte, jo crec que es parla moltes vegades, no?, d'unes tuberies que ja com forat, no?, el leaked pipeline, que això el que vol dir és que quan nosaltres naixem tots tenim interès en fer legos, en robòtica, tots tenim interès en la part aquesta més fins i tot tecnològica, programació, és qualsevol àmbit. Sí que és cert que hi ha certes influències a mesura que anem creixent que potser van definint una mica el que anem escollint pel camí, no? El fet de que vegem certs referents a la televisió, el fet de que potser no tinguem certs referents en els llibres que consumim, a les xarxes, tot el que veiem reflexat, això pot influenciar que després s'acabi escollint una carrera que té un caràcter que pugui semblar que atraigui més un col·lectiu que no pas un altre, no? Jo crec fermament en el fet de que no és que a les noies no ens agradi la tecnologia, no és que a les noies no ens agradi l'enginyeria, sinó que potser ens ha faltat aquell suport o aquell feedback en positiu cap a aquest àmbit, no? D'encoratjar, de fet, de dir: ostres, tu també, doncs, pots fer-ho.
Una influència totalment familiar, d'amics, cultural, la televisió, la ràdio, la publicitat en general, que porta, doncs, a determinats col·lectius, en aquest cas noies, dones, a un camí determinat, no?
Sí, correcte. Que evidentment hi ha moltíssimes coses per fer i evidentment tot això es pot revertir, és a dir, no vol dir que perquè les coses siguin així, doncs, no poden canviar, no? Per això ponències com les d'ahir valen molt la pena, doncs, per poder visibilitzar, per poder reflectir en aquest àmbit i per poder, doncs, entre totes, doncs, pensar que realment, doncs, sí, és possible.
I per pensar una mica què és el que es pot fer, no?
Correcte.
Reflexionar sobre aquesta qüestió, com ara apuntaves. I a tu, Mireia, què és el que et va impulsar a agafar aquesta vessant tecnològica en la teva carrera?
Sí. Jo podria dir que em va sortir una mica més tard, és a dir, potser amb això que parlem de les influències, potser en el moment en el qual vaig triar una carrera, per exemple, i vaig fer empresarials, de fet no sóc de la vessant tecnològica pura, a mi l'interès em va venir un cop vaig marxar fora, vaig cursar cursos de tecnologia, Big Data, quan estava fent un intercanvi als Estats Units, i allà va ser com vaig dir: ostres, si és una cosa que utilitzo tant a la meva quotidianitat del dia a dia, vull també estar allà en el moment en què es desenvolupa, en el moment en què també és una part, trobo, molt, molt creativa, molt de fer, no? No tant de consumir en aquest sentit. Llavors, sí que, bueno, crec que és un pas que vaig fer de forma progressiva, anant a esdeveniments, anant a conferències, parlant amb gent. També vaig tenir una mentora que em va fer ajudar, doncs, bueno, a donar-me que quan surts d'empresarials no només has d'anar a fer auditoria o has d'anar a fer un àmbit més tradicional, sinó que, a més, l'àmbit tecnològic el pots abordar des de moltes perspectives. Pots, evidentment, ser tecnòloga pura en temes de programació, però també pots ser en temes de gestió de la IP, en temes de gestió de la innovació, en temes de fins i tot ètica, amb temes molts altres de comunicació, molts altres àmbits que també hi ajuden, no? Jo, en el meu cas, va ser això, va ser més tard a través de postgraus, a través de màsters, i no me n'arrepenteixo en absolut, i de fet també doncs, intento col·laborar, no? Intento promoure el fet de que malgrat que arribis tard, mai és massa tard per trencar les barreres que tu mateixa et puguis crear, no? De dir, ostres, de la mateixa manera que ens passa a les noies, no? Que quan volem aplicar a una feina, resulta que estudis diuen que si no complim el 100% del perfil que es demana, no apliquem, no? Jo, en el meu cas, per exemple, el perfil que ara estic fent, que és que necessito tenir coneixements en tecnologia purament, no hauria aplicat, però pel fet de que no complia, no? Amb el perfil de que no he estudiat programació, no he estudiat altres coses. Mm. Però crec fermament que no cal una educació formal reglada per poder acabar treballant en aquest àmbit, sinó que és més el que et complementes, el que llegeixes, el que fas, per exemple, bootcamps, amb moltes altres coses que al final pots aconseguir, doncs, fent un pas en aquest món, no? Perquè al final es pot abarcar de molts àmbits.
La inquietud, l'actitud també, no? Sí. que posis al davant. Això és vàlid per absolutament qualsevol camp, no només la tecnologia, diria, no?
Sí, no, 100% és vàlid per qualsevol camp. La tecnologia a mi em va captivar pel fet aquest de que mai ets expert en res, perquè actual tot s'està canviant de forma radical constantment, per tant, sempre és un procés d'aprenentatge constant, i a mi em va captivar sobretot per aquest àmbit i per la part d'innovació, no? De que al final, imaginar un futur que ara mateix no saps ni pots preveure, sinó que quan es trenca molt els esquemes de forma molt recurrent, i per això és la part, diguéssim, energètica que va fer que m'hi captivés.
Potser t'han fet aquesta pregunta més d'una vegada, però jo crec que també tinc l'obligació de fer-la ara mateix. Si ara tinguessis aquí al costat una noia, un adolescent que ara està pensant què ha de fer en sortir del batxillerat, d'un cicle formatiu, d'on sigui, i que vol o que té l'inquietud de dedicar-se a alguna carrera TIC, però no acaba de veure del tot clar, què li diries?
Jo diria que, primer de tot, és normal que, a veure, al final també hi penso, no? Quan estàs a batxillerat o a l'institut, les tipus d'assignatures que fem, que són relacionades molts cops amb TIC, jo l'informàtica que havia fet era l'informàtica de fer un correu, de gestionar el correu, de quatre coses que avui en dia és completament diferent del que al final acabes treballant o acabes desenvolupant, no? Per tant, jo que crec és que no passa res no saber ben bé dintre de l'àmbit TIC o de l'àmbit tecnològic en què et vols especialitzar. Diria, fes el pas primer. Quan hagis fet aquest pas, ja aniràs descobrint diferents vessants, ja aniràs veient quins àmbits hi ha i quin et pot interessar més. Potser temes de intel·ligència artificial, potser temes d'ètica relacionada en si, potser altres parts, no? Com per exemple computació al núvol. Hi ha moltes vessants molt diferents entre si que poden ser interessants, i un cop t'hi endinses, ho pots anar descobrint. En aquest sentit, per anar-ho descobrint, va bé participar, doncs, això, a atendre ponències, va bé interessar-se, per exemple, mirar quins perfils, no? Ara mateix hi ha molts influencers, però també hi ha influencers que no només són per la part negativa de les xarxes, sinó també per la part positiva, que apropen els joves, per exemple, no sé, estic pensant en, des de ben petits, Valpal, Steam o Aula 365, hi ha molts tipus de canals que poden permetre aquest apropament als joves de què es pot fer amb la tecnologia, quines vessants hi ha, fer petits experiments a casa, fer proves, que això pot augmentar inquietuds, no? Per mi una cosa molt important també és el tema d'amb qui et rodeges o amb qui et pot fer despertar més la teva inquietud, no? Al final, buscar-te alguna mentora, buscar algun mentor, buscar persones que ja estiguin en aquest àmbit i que et puguin una mica guiar o inspirar, o et puguin també fer un challenge de l'estatus quo, no? De dir-te i per què no. Molts cops el i per què no és una cosa, doncs, que pot despertar doncs, molts camins. No? Perquè en el meu cas, si estic aquí on estic, és perquè sé identificar molt bé certs cafès que he fet amb gent que m'han dit, ostres, i per què no això?
I hi ha moments clau, eh?
Sí, a partir d'aquí reflexionar i de dir, ostres, doncs potser sí que ho faré endavant.
Parlaríem molta estona amb tu sobre aquestes i altres qüestions, però el temps el tenim limitat en ràdio. Un parell de qüestions que sí que m'agradaria que no ens quedessin, que no ens passessin per alt. Una, jo volia preguntar per la teva experiència als Estats Units, tant a Harvard com a d'altres llocs per on has passat. Ara, temporalment, ets aquí a Catalunya. Has vingut també aquí a donar aquesta conferència o participar en aquesta conferència a Blanes, però explica'ns una mica com es treballa als Estats Units, almenys en el món tecnològic. Entenc que de manera radicalment diferent a Catalunya, o almenys substancialment diferent.
Sí, de fet, jo ara estic treballant a Dublín, que és la seu central de Google aquí a Europa, Estats, a Middle East i Àfrica, però sí que és cert que abans havia estat això, no? A San Francisco, varis cops, i també a Boston. Es treballa diferent en el sentit, segurament, de les inquietuds que hi ha a nivell, per exemple, educatiu. Ja des de petits estan bastant més acostumats a temes de programació, aquí hem arribat una mica més tard, no? Temes de competicions en robòtica, bueno, molts àmbits en aquest sentit. Sí que és cert també que l'aversió al risc potser que és una mica més elevada, que allà això també influeix una mica. El tipus també de plans educatius com estan creats, no? Allà, aquí com, entenem que, ostres, si no has fet un cert estudi arreglat amb l'àmbit tecnològic, difícilment pots entrar en aquest àmbit. Cosa que no és així, perquè allà, per exemple, passa molt que persones que han fet humanitats doncs després treballen amb UX, no? Amb l'experiència d'usuari, o persones que han fet moltes altres, que venen de molts altres àmbits, s'agrupen també a l'àmbit tecnològic, perquè hem vist que la diversitat és una cosa importantíssima a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de tecnologia perquè no estigui esbiaixada, no? Llavors, jo crec que és la part acadèmica, des d'abans ja es fa aquest impuls, la part de suport de l'entorn, de l'ecosistema, si tu al final vas a un Silicon Valley i t'envoltes amb gent, no?, que constantment estan doncs, explorant què ve més enllà, al final se t'impregna, en certa mesura és contagiós, no? Llavors, no és casualitat que allà hi hagin aquests nuclis d'innovació, és perquè hi ha les facilitats a nivell doncs, legals, a nivell de suport financer, etc, que doncs, poden fer que això també vagin endavant. Jo el que sí que crec és que tampoc tenim molt, molt, molt que envejar, és a dir, que hi ha un ecosistema també local molt potent. Abans de marxar als Estats Units vaig estar 5 anys treballant a un centre tecnològic aquí a Catalunya i tant doncs que tenim capacitat per fer coses. Potser el que és important és donar la visibilitat, donar el suport i fer sobretot que el talent no ens marxi, que aquí també, tant a Barcelona com també ara treballant en remot, moltíssima gent per aquí, comarques gironines, doncs que es quedin, no? Fer aquesta captació, però també aquesta progressió i aquest suport al talent, doncs, perquè se'ns quedin aquí i perquè desenvolupin doncs, tot el potencial amb tecnologies pròpies, ja siguin d'Europa com també doncs, aquí de Catalunya, no?
De fet, a la comarca de la Selva s'estan fent moltes coses interessants en aquest tipus. En aquest sentit, hi ha Santa Coloma concretament, hi ha els centres de negoci, que no sé si el coneixes, però sí, és un pol important d'emprenedoria en molts àmbits, ja no només en el tecnològic, sinó en molts àmbits. Al començament d'aquesta entrevista, Mireia, parlàvem del que fas a Google, que és una d'aquelles coses que potser per molta gent és una mica com desconeguda, però és Program Manager. Explica'ns què fas a Google i explica'ns fins on puguis explicar, clar, perquè Google també és una mica com aquell gegant molt desconegut per pràcticament... Conegut i desconegut alhora per tothom.
Sí, correcte, al final, bueno, un dels motius pels quals vaig voler anar-hi és, evidentment, doncs, pel fet aquest que ho utilitza tothom, de que jo també penso en el meu dia a dia quants cops interactuo, no?, amb les solucions que desenvolupem, i és d'una forma tan recurrent que dius, ostres, que bé participar en una empresa o fer una tasca en la qual saps que l'impacte positiu, si es fa positiu, evidentment, que jo crec fermament que ha de ser així, doncs pot repercutir en molts àmbits, no? Jo concretament estic a Google Cloud, que per tant el cloud seria computació al núvol, és a dir, tu quan fas servir, per exemple, el Gmail i els documents que tu fas servir en el Drive, o per exemple les fotografies que penges a Google Fotos, doncs tota aquesta part s'emmagatzema en el núvol. A més, sobretot cal dir que una gran importància en el núvol és per la part de les empreses, no? Amb el que són bons l'empresa on treballo és també amb tota la part d'analítica, amb tota la part de machine learning, d'artificial intel·ligència que s'aplica, no? No és només guardar coses en els servers local allò a dintre casa nostra, sinó a més guardar-ho de forma virtualitzada, però que hi apliquem una capa d'intel·ligència, no? Això és el que desperta tot el potencial. Jo concretament el que faig és, podríem dir, com gestió del coneixement, és a dir, assegurar-me que tots els treballadors que estan a l'àmbit del cloud tinguin el coneixement indispensable per fer la seva feina de la millor manera possible. I això vol dir analitzar tendències, vol dir tema formacions, temes d'esdeveniments, anàlisi de la competència, bueno, molts d'aquests àmbits. I així com project manager és, diguéssim, fan un projecte concret, però gran manager el que faig és abarcar-ne doncs varis alhora. Per tant, és una feina, diguéssim, entre gestió d'equip, gestió de projectes i gestió del coneixement, tot barrejat una mica. És una mica... Sé que als meus pares encara que els hi costa entendre ben bé què faig.
Això t'ho dic, com s'expliques als teus pares, això?
Sí, clar, jo també, això com a vegades parlem de referer o d'influències, no? Clar, a casa meva... no hi ha ni pares ni germans, etc. Mai hi ha hagut aquesta inquietud, no? Tecnològica. Al final es pensa quan es fa malbé el wifi, no? Mireia, mira què és. Bueno, és absolutament diferent jo. del que jo faig, no? Però hi ha com aquesta imatge, no? Però s'ho prenen sempre, jo crec que jo mai he tingut cap obstacle, mai he tingut cap barrera. Sí que és cert que bueno, el fet que, per exemple, segurament és més fàcil en entorns familiars, d'amics, d'escoles, no? quan ja hi ha un camí, diguéssim, de dir, ostres, és possible endinsar-se en món de tecnologia, quan saben ben bé tot això, computació, amb les persones que parles al voltant i entenen i pots intercanviar inquietuds, doncs és més fàcil, no? que hi hagi aquest pas. Però tampoc vol dir que si no hi és, no s'hi pugui fer el pas, com en el meu cas i moltes altres, no?
Mireia Dilbén, s'ha encantat tenir-te avui al Matí 360 de Ràdio Marina i conversar una mica, molt, molt per sobre del que fas i de com has arribat, no, a ser una de les persones referents dona en el món de les TIC, de les tecnologies. I doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat, haver-nos-ho explicat i esperem doncs, poder comptar amb tu en una altra ocasió.
Moltíssimes gràcies, un plaer.